Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ja sabeu que els dimecres els dediquem a la lectura dramatitzada de contes, a la literatura infantil, i que aquest espai el fem sempre en companyia de l'Anna Belén Jarillo, de l'Institut de la Infància. Anna Belén, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com prova l'any?
Ah, molt bé, molt bé. Sí? Amb ganes.
Amb moltes ganes.
Moltes ganes.
I per no perdre el costum, amb propostes, amb aquestes lectures, amb temes que ens proposen aquests contes que portes, i que avui ho fan per partida doble, tot i que al rerefons ve a ser més o menys el mateix.
Exacte.
Sí?
Sí, avui us he portat dues propostes que ens parlen d'aquest tema que moltes mames segur que reconeixen, no? Que és quan volem una miqueta que els petitons també agafin independència i autonomia, i costa a vegades una mica. I dos enfocs de com ho podem recolzar amb els contes.
Anem amb els contes d'avui?
Perfecte. Blanca, la petita cangur. La mare cangur tenia un problema. Tenia un problema a la panxa. Era gos i passant, però també era encantador i no parava de moure's dins seu. La Blanca, la petita cangur, s'havia fet massa gran per estar dintre de la bossa i passava molt i molt. La mare cangur creia que ja era hora de que se n'anés sortant de la bossa, comencés a saltar i visqués la vida des de les seves pròpies potes. Però la Blanca no volia de cap manera. És que la bossa de la mama s'estava molt i molt suau. No, allà dintre podia prendre la llet sempre que volgués, la mama la banyava dolçament. A més, era una bossa molt pràctica. Des de dintre de la bossa podia anar a tot arreu i veure el món amb la seguretat i escalfor de la mama. Per això, cada vegada que la mama cangura aconseguia treure la Blanca de la bossa, apa, va, vinga, salta, mira com ho faig jo. Ella tornava a fer un salt, hop, i es ficava dintre. Ai, Blanca, el món és molt més gran que la meva bossa. I també és molt més bonic, li deia la mare cangur. Mira, mira les papallones com volen de flor en flor. La Blanca pensava que les papallones eren molt empipadores. Això que volessin d'un costat a l'altre no li feia cap gràcia. No, no, no. S'estimava més quedar-se ben apropet a la seva mama. Ai, mama, que calenteta que estic, li deia. Ai, la mare tornava a intentar-ho. Mira, mira els elefants a la bassa. Juguen amb l'aigua. Els elefants no m'agraden, deia la Blanca. I l'esquitxaven, però de seguida ficava el morrell dintre de la bossa. Així no es mullaria. Aquí s'estava sempre calentó i sec. Escolta, mira, mira amb quina alegria canten els ocells. Provava de nou la mama. Ai, mira, quan sento els ocells em venen ganes de ballar. Tu no tens ganes de ballar? No, va dir la Blanca decidida, tot i que li venien ganes de moure la poteta d'aquí cap allà. Ai, aquella piuladissa la tabalava. La Blanca s'estimava més escoltar els sorollets dintre de la panxa de la mama. Ai, mira, mira allà dalt els arbres. Mira com salten els micos. Has vist? S'ho passen molt bé d'un costat a l'altre. La Blanca trobava que els micos eren molt divertits. Per això de penjar-se pels arbres li semblava molt perillós. No, 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 no. A dintre de la bossa de la mama s'està molt segur. Aquí no cauré, aquí no em faré mal. Em penso quedar aquí tot el dia. Ai, feia la mama una i una altra vegada. Mira, mira les girafes que contentes que corren, planen ja. Intentava de nou. Ai, a la Blanca li agradava molt mirar com corrien les girafes. Però, ai, mama, mira, la plana és molt gran. Ui, no s'acaba mai. M'estic marejant, m'estic marejant, mama. No, no, aquí dintre de la bossa puc veure tots els raconets del món i no em marejo i no em perdré, perquè, clar, mira que lluny que arriben, i si després no saben tornar, jo aquí ja estic més segura. Ai, la mare cangura estava molt cansada. S'assegué per descansar una mica. És que havia portat la seva filla tot el dia amunt i avall dintre de la bossa. més, més!» cridava la Blanca impacient. «Mamà, vaig, que t'ho vull veure tot!» Però la mama ja no podia fer ni un pas més. Aleshores, van veure que algú, tot saltant, s'anava acostant de mica en mica. Poing, poing, poing. Llavors la Blanca va obrir els ulls de bat a bat. Què eren aquells salts fantàstics que havia vist? Apa, com salta! L'animal saltador es va parar en sec davant seu. La pols li va fer pessigolletes al nas. La Blanca de seguida s'adonà que s'assemblaven. Oh, té el mateix morret que jo, les mateixes orelles, les mateixes potes saltadores i una cua forta com la meva. El petit cangur que s'havia apropat es va dirigir amb ella. Ei, hola, com et dius? Jo em dic Blanca. Vols venir amb mi a jugar i a saltar per tot arreu? Llavors la Blanca es va quedar quieta un moment. Vale, però si m'ensenyes a saltar com tu. I tot d'una va saltar, sense més ni més. Va saltar de la bossa de la mare cap al món. Ben sorpresa, va comprovar que no era gens difícil. La mare cangur es mirava orgullosa la seva filleta. Per fi, la bossa ja estava buida. No vagis gaire lluny, eh? Tot just va tenir temps per dir-li perquè la Blanca ja no parava de saltar i saltar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. I el ratolí. Vet aquí una vegada hi havia un lleó molt gros i molt fort. I un petit ratolinet que tenia molta gana. Plim, 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 plim. Aquell dia feia molta calor. I el lleó s'havia adormit al sol amb les potes ben estirades. Quan, de cop i volta, va aparèixer un petit ratolinet donant saltirons. Plim, 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 plim. Uau! Va veure que damunt del lleó hi havia un arbust ple de fruits vermells i dolços. El ratolinet se'ls mirava afamat. Oh, quina bona pinta tenen! A veure com pujaré allà dalt. Bé, com peso molt poquet, segur que no despertaré aquest lleó tan gros, va pensar el ratolinet. Llavors es va enfilar per l'esquena i va lliscar avall per una pota. Allà va saltar en l'aire. Però al caure, el lleó va notar unes pessigolletes i es va despertar. Va veure el ratolinet i pam! El va atrapar amb les seves urpes.
Ai, em sap greu. No volia despertar-te, però és que em volia enfilar allà dalt perquè tinc molta gana.
El lleó va baixar el cap fins que el va tenir a l'alçada del ratolinet.
Ui, jo sé que és això de tenir molta gana. A veure, em sembla que et podré ajudar.
Per sorpresa del ratolí, el lleó el va agafar amb la seva putassa, el va apropar al nas i el va deixar agafar el fruit més dolç i més vermell de tots.
Gràcies, va fer el ratolí. I saps què, lleó ferotxa? Jo un dia també t'ajudaré.
I què més? Com vols ajudar tu amb lo petitó que ets? Com vols que un animal tan gros com jo necessiti la teva ajuda? Un animal tan petitó.
El ratolinet va somriure per sota el nas i se'n va anar. Però vet aquí coses de la vida que aquella nit dos caçadors van entrar a la selva. Portaven una gran xarxa de caçallons. Van enfilar la xarxa a l'arbre més alt que em van trobar i se'n va anar sense fer soroll. El lleó, que no ho havia vist, anava caminant tranquil·lament per les fosques quan de cop i volta... S'havia quedat entortolligat. Oh, i cada vegada que s'intentava desembolicar, ho feia més i més. No en podia sortir. I ara què l'ajudaria? Intentant escapar-se, el lleó finalment se'n va dormir. Vet aquí que amb els primers rajos del sol, el lleó es va despertar. Llavors va sentir un sorollet. Era, oh, no sé, com algú que estava arrossegant i arrossegant. Era el petit ratolinet. El ratolí havia sentit els crits ferotges del lleó. S'havia apropat a veure què passava. I al veure ja lligat, havia començat a poc, però sense parar, a arrossegar la corda. Vet aquí, que finalment va aconseguir alliberar el lleó.
Moltes gràcies! Oh, ho sento. Em vaig pensar que un ratolinet com tu no em podria ajudar mai un lleó tan gros i poderós com jo. Oh, em vaig equivocar. Em perdones?
I tant! A partir d'aquell dia, el lleó i el ratolí van ser molt i molt amics i sempre s'ajudaven l'un a l'altre. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Avui dues històries, Blanca, la petita cangur, i aquesta que acabem de sentir, el lleó i el ratolí. Dues històries que ens parlen de la necessitat de créixer, de sortir ja de la zona de confort, que no només ens hi trobem bé els grans, sinó que els petits també han de fer aquest pas, oi que sí, Anna Belén?
Sí, sí. Per això, a la primera proposta que us portava, és un conte, ho he de dir, del Guido van Genstein, que és dels meus autors favorits per literatura, així per petitons, a partir de 2 anys, que està editat per Símbol Editors, que edita en català i a més són de Sant Cugat. I amb el Simbolet, que és la col·lecció d'aquests contes, en trobareu molts d'aquests autors. Sempre tracta aquests temes, no?, de la infància, que bueno, en aquest cas era això, doncs, que hem de créixer i hem de fer-ho per les nostres pròpies potes, no? I encara que la mare insisteix a vegades, bé, també és trobar el moment i la seguretat dels altres. Bé, dona molt a parlar. Per altra banda, us he proposat una faula, una adaptació de la faula del lleó i el ratolí, que bé, va molt bé pels petitons perquè dona aquest punt d'encara que siguis petit, tu pots fer molt, no? Que és una miqueta també, com comptes com el Patufet o d'aquest estil, els hi dona aquesta autoestima i els ajuda a créixer i a saber, a fer-se valer i a saber que poden enfrontar-se al món, no? Encara que siguin petits, tenen les seves eines.
Mhm. Bé, doncs, dues òptiques d'un mateix tema amb aquests dos contes que ens ha portat avui l'Anna Belén Jarillo. I li diem adeu fins aquí 15 dies, que ens tornarà a portar noves històries. Anna Belén.
Adeu.
Adeu, que vagi molt bé.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.